Bona tarda. El jesuïta santcugatenc Lluís Victori i Companys ha mort aquest divendres, segons ha informat el mossèn Emili Merlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. Victori va estar vinculat a la parròquia durant més de 50 anys i va ser el rector de la parròquia de l'Església de Nostra Senyora de Montserrat de la Floresta. El 2016 va ser escollit pel papa Francesc com a missioner de la Misericòrdia, juntament amb 22 capellans i religiosos més del país. La vetlla serà a partir d'aquesta tarda al Centre Borja i el funeral serà diumenge a les 9 del matí al monestir, ja que era la missa que habitualment oferia Victori. I precisament el monestir de Sant Cugat és un gran atractiu cultural que compta amb una valoració molt positiva per part dels turistes que visiten la ciutat. Així ho determina l'índex de reputació online del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Aquest estudi li atorga una puntuació de 9,29 sobre 10, obtenint la setena posició del rànquing d'atractius culturals més valorats de la demarcació de Barcelona, fora de la capital catalana. Una vuitantena de persones s'han concentrat aquest divendres als quatre cantons en contra del maltractament digital que pateixen les persones grans. El manifest que s'ha llegit durant l'acte demana als bancs i a les institucions que habilitin una atenció alternativa de caràcter presencial i personal per atendre a la gent gran. Joan Cortadellas és el vicepresident del Consell de la Gent Gran de Sant Cugat.
Hi ha moltes persones que no poden anar a un caixer perquè no el saben fer anar, o que no poden fer anar a la banca per internet perquè no en saben, no? I a més, no ens ho posen gens fàcil, i l'administració tampoc.
Sant Cugat Empresarial ha reivindicat els grans esdeveniments esportius com a motor de progrés econòmic i social, amb un col·loqui aquest dijous amb representants de Fira de Barcelona, del Torneig Comte de Godó de tennis i de la Copa Amèrica de vela. Tots tres han ressaltat l'impacte econòmic que tenen aquests esdeveniments i la seva repercussió social en la població, tal com explica el president del Consell d'Administració de Fira de Barcelona, Pau Relat.
Bàsicament guanyar la ciutadania en el sentit de l'impacte econòmic que té per tots els agents implicats, tots els serveis, restauració, hostaleria, taxis, mobilitat i per tot el que significa a nivell de posicionament de ciutat a nivell internacional. És un aparador de ciutat a cara al món, no? Amb el qual després atreus un perfil de turisme de qualitat que acaba redundant amb un major ingrés i amb una major repercussió sobre el nivell de vida de la gent.
La informació torna a Ràdio Sant Cugat d'aquí una hora.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Informació de servei. Comencem pel Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, de moment, diferents incidències a la xarxa viària. Hem tingut fins a no gaire un vehicle variat a Mollet del Vallès, a l'autopista AP7, ocupant un carril en sentit nord, ara ja retirat del voral. Però ha deixat el trànsit aquí una mica més lent, sobretot a Mollet, al llarg de quilòmetre i mig, com dèiem, en sentit nord. Més enrere, però, també hi ha molt de trànsit entre Sant Cugat, sobretot Bellaterra i Barberà, també en sentit Girona. I en sentit contrari, en sentit Tarragona, tenim trams intermitents, fragmentats, de molta lentitud entre Castellbisbal i Martorell. Això pel que fa a la P7. A la resta, destaquem també la C58, de Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona, l'autopista del Maresme, a zona de Tiana, Alella, en sentit nord, i les dues rondes encara amb força volum, sobretot en sentit Besòs a les dues. Pel que fa incidències, a la C13 es dona pas alternatiu per un accident a l'altura de Talarn, i a la Nacional 260, per un camió que ha perdut la càrrega a l'altura de Baix Pallars, també s'està donant pas alternatiu. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Héctor Molina.
Doncs avui divendres acabem la setmana amb les afectacions a Rodalies, on trobem que la línia R3, amb servei alternatiu per carretera entre Montcada-Ripollet i Fabra i Puig, la línia R4, amb circulació entre Manresa i Hospitalet, amb dos trens per hora i sentit, i circulació entre Sant Vicenç de Calders i Hospitalet, amb quatre trens per hora i sentit. I finalment, la línia R7, que encara no presta servei. De moment, això és tot des del Transmet. Molt bon dia.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Avui torna a passar pel Connectats el Pol Leiva. El castellarenc d'adopció estrena un nou disc amb el grup The Goliaths Collective i també una nova feina a Òmnium Cultural. Li demanarem que ens actualitzi sobre tots aquests canvis perquè ja el tenim a punt als estudis de Ràdio Castellà amb el nostre company Jaume Clapés. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Ja tinc el Pol Leiva aquí amb mi als estudis de Ràdio Castellà. Bona tarda, Pol.
Bona tarda.
Ja vas passar pel Connectats, vam estar parlant de la que havies arribat a Castellà i en aquell moment eres professor de música.
En aquell moment era professor de música, efectivament.
Però ara crec que ja no ets professor de música.
Ara crec que ja no ho soc, no? Part-time, en part, valgui la redundància. Perquè sí que és cert que sí que segueixo fent de mestre. A mi no m'agrada dir de mestre perquè al final hi ha gent que sap més de la vida que jo, que segueixo fent de director amb la Castellà Swing Band, que això és una cosa que sí que volia mantenir, però tot i així no m'agrada dir que sóc professor seu, senzillament doncs he dedicat més hores a unes coses que ells encara no.
Mal.
Però ja està. I és l'única cosa que sí que mantinc del que feia l'última vegada que ens vam veure.
Perquè ara tens una nova feina. Quina feina és?
Ara tinc una nova feina, m'estic com mig també col·locant, perquè vaig decidir fer un canvi i realment veia que la docència no m'aportava gaire cosa, m'estava cremant més que una altra cosa, de fer reflexions meves amb la vida, amb el que m'estava passant, de la manera com estava vivint, i vaig decidir que s'havia de fer un canvi. I sí que és veritat que sempre l'he estat molt vinculat amb entitats culturals, sense ànim de lucre, aquestes coses, sempre m'havia agradat molt tot el que era el tema de muntar fiestes i festejos, que en business, en vocabulari business, vindria a ser producció. Mm-hmm. Sempre m'havia agradat allò de muntar-ho. Bueno, al final també és un procés creatiu dins del que cap, més o menys tancat, però sí que és un procés creatiu. I vaig dir, tinc ganes de sortir de la docència, tinc ganes de deixar-ho, perquè no m'hi sento identificat tampoc. Anem a tirar fitxa. I vaig tirar fitxa a una entitat on sí que havia estat molt vinculat, que era Òmnium Cultural, i em van comentar que sí que necessitaven reforços, i ara sóc un membre extern de l'equip de producció d'Òmnium Cultural.
I com hi havies estat vinculat?
Bueno, en principi com a activista, muntant també saraus, però de manera voluntària. I a part, també soc soci de l'entitat, des que tinc uns de raó, diria. I això, com a voluntari i tal, passa que després sí que és veritat que te n'adones que sí que les entitats, i més d'aquest calibre, no? Òmnium Cultural, que és una entitat molt gran, és l'entitat social amb més socis d'Europa, fins i tot, necessita de gent que es dediqui professionalment a això, que dediqui les seves 40 hores laborals setmanals a d'una forma les coses que ha de fer l'entitat.
I fins ara quines tasques hi has estat fent?
Doncs això és merament, la producció és merament a rebre un encàrrec del cap de projecte, ja sigui, jo parlo d'Òmnium, però pots parlar de qualsevol, de l'OMCE, al final totes aquestes entitats o fins i tot empreses tenen un departament de producció, que és una persona que es dedica a muntar saraus, bàsicament, perquè la marca o l'entitat surti al carrer. Bàsicament, el que
m'agrada
fas...
molt això de professió muntador de saraus, és,
sí,
és maco.
Sí, és que és això, és que és tal qual això, al final estàs muntant saraus i diferents, tu reps l'encàrrec i a partir d'aquí sí que hi ha encàrrecs que et permeten ser més creatiu, és a dir, tirar més de la vessant de tot el coneixement que tu tens. En el meu cas, clar, l'haver tingut educació artística, doncs és evident que a mi els processos creatius em criden molt més l'atenció que no pas els processos més purament executius. Doncs això, tu reps l'encàrrec i a partir d'aquí doncs muntes. Si pots crear, crees, et deixen una mica, després et validen i s'aprova o no s'aprova, i si no, doncs senzillament és merament executiu. Una roda de premsa, muntes una roda de premsa, fin, ja està. Això, una declaració institucional, s'ha de muntar un festival de dos dies a Santa Coloma de Gramenet. Doncs vinga, doncs tu reps.
Aquests exemples són reals?
Són exemples reals. En el cas del Festival Santa Coloma de Gramenet, no, perquè que és el Límbic, que es va celebrar el primer cap de setmana de maig, sí que és una... ho porta una altra persona, perquè és veritat que és una dedicació plena. Al final, fer un festival i més multidisciplinari demana de molt de temps i demana una persona dedicant-se exclusivament a allò del novembre, octubre, fins a que se celebra. I amb això també arribes a la conclusió que dius... per muntar qualsevol cosa no es pot fer en 30 minuts i 20 euros, que és una miqueta la batalla que tenim la gent que ens dediquem a la producció, de batallar, de dir, és que tot això que vols fer amb aquest pressupost que tenim o amb aquest temps que tenim és que no ens en sortirem, anem molt tard. I també doncs poses en valor tot el que és tota la gent que hi ha darrere, que no surt a l'escenari. A mi, si no se'n veu per la tele, encara que estigui fent una roda de premsa a no sé on, superimportant, vol dir que estic fent molt bé la meva feina, i allò, i sempre que... sobretot que no se'ns vegi, però clar, per final són les persones que hem contractat, hem agendat, hem fet una escaleta, no sé què, doncs, tot això.
I diries que del teu bagatge cultural, musical, no? De la teva d'allò, què has aprofitat per fer aquesta feina?
Jo crec que absolutament tot, perquè quan a mi m'arriba un encàrrec, hi ha moltes vegades que quan me'l comenten, no? Jo ja sé el que necessiten. Ja, de cop ja sé el que he de pressupostar, com ho he de fer, no he de parlar amb el proveïdor, més del compte. Necessito això. Vindrà tal persona a tocar el piano. Per tant, necessitarem tantes coses. O amb espais. O vigilem perquè aquí l'acústica no sé, que no acaba de ser bona. Clar. I és una carta que faig servir, i de fet és una carta que faig servir sempre que busco feina en temes de producció. Sé com funciona un bolo des de dins, sé el que necessita la persona que estarà de l'escenari, perquè jo sóc aquesta persona generalment els caps de setmana, i per tant no explicacions necessitaré ben poquetes.
Vale, perquè segueixes fent bolos els caps de setmana?
Segueixo fent bolos els caps de setmana. De fet, tot això ve de al final fer de producció, fer feina de producció, era el meu pla B. Realment vaig estudiar interpretació a l'Escola d'Estudis Musicals del Taller de Músics, i a mi és el que m'omple, diguem-ne. És el que m'omple com a persona, però com a professional o com a ciutadà, en aquest cas de castellà, no m'omple la nevera, perquè viure de la interpretació, viure de la cultura, és impossible. I tots ens hem de buscar un pla B. Jo, el que dèiem al principi de l'entrevista, jo primer vaig veure que el meu pla B era el que tothom tenia, que era fas les teves classes i el cap de setmana, o quan surts de les classes fas bolos, però que al final no t'agrada, perquè al final ho fas perquè és el que veus, perquè i no et queda un altre que fer-ho. Però clar, jo vaig buscar-me el meu altre pla B, que era fer producció, muntar saraus, que al final també s'assembla molt més, també estàs en contacte amb artistes, també, evidentment, doncs tens... clar, tenir segons quin pressupost tinguis, doncs... oh, he conegut aquest, he conegut l'altre, ah, tu toques? Ah, sí. Al final també vas fent xarxa i estàs una miqueta més a prop del que és, perquè al final donar classes és una feina molt noble, és una feina que s'ha de fer. Si jo no hagués tingut un professor, jo no hagués arribat on vaig arribar, això és evident, però és veritat que s'ha d'estar molt preparat per fer-ho. I no s'hi val, no dono classes perquè no tinc altre plan. Així com hem de valorar la feina del productor, també hem de valorar molt la feina del professor, i més de música extraescolar, d'una activitat extracurricular, que al principi no, vull dir, no tens el típic càstig, no tens la pressió del sistema, no, educatiu, de no repetir els curs i tal, no sé què, si al final vas perquè vols, però tot així és una feina que té molt valor i s'ha de saber fer.
I escolta'm, tens un projecte musical nou.
Bé, no és nou.
Hi ha un disc nou d'un projecte musical que ja fa temps que funciona.
Correcte. Ens vam unir amb els meus companys de la universitat, vam fer una banda de música jamaicana, que al principi sí que la portàvem de manera més assembleària, més tots junts, prenent les decisions, i al final s'ha anat acumulant tota una persona, que és l'Albert Poll, que al final també és qui s'encarrega de tot el que és la producció musical, els arranjaments i tal, també perquè potser és la persona que vol dedicar-hi més temps. Perquè al final també és això, com que tots hem de treballar les nostres 8 hores en una altra cosa, que això és un problema també estructural, no? Com que tots hem de treballar les nostres 8 hores i després el temps que et sobri decidir amb què l'inverteixes, jo sincerament prefereixo descansar i fer les meves coses, i hi ha gent que no. I compten amb mi doncs per fer, soc el bateria titular, formo part de la banda, soc un més del grup. I,
perdona, sí, sí. Recordem el nom del grup, The Goliards Collective?
Collective. The Goliards Collective, sí, senyor. Sí, 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 del barri de Sant Andreu. Sí, sí. Sí, bueno, perquè ens vam conèixer allà, i és veritat que, clar, quan els col·legues de la uni generalment no sou tots al mateix poble, a no ser que siguis a Barcelona. Mm-hmm. Aleshores, sí, quan vens de comarques i baixes a Barcelona a estudiar, un d'aquí, un d'allà, un de no sé què, doncs al final ens vam posar que la banda era de Sant Andreu perquè és on estudiàvem, és on assajàvem i és on tot, i per tant som una banda andreuenca més.
I llavors neix ja durant la carrera, eh?
Neix durant la carrera, sí, neix el segon any de carrera, mentida, el primer any. Perquè el segon any ja es va ser quan ens van confinar, em sembla, tota la tralla aquella. Tinc un gap amb aquell d'allò. Ja va ser quan ens van confinar. I això sí, des del primer. Ja vam començar doncs, a preparar repertoris, primer fèiem versions, i ara, gràcies a aquest esforç enorme que ha fet l'Albert, hem tret un disc amb temes originals, temes nous, a més, que és música jamaicana i en català, que també trobàvem que era molt important, i més tal com està el tema, tal com està el patir i el que s'ha de venir, que sigui tot en català.
Llavors és el segon disc?
Tècnicament és el tercer, quart disc.
El quart?
És el quart disc. Vam gravar el primer, diguem-ne que sí que era el més de versions i tal, més guaratxero. Després vam gravar una sessió en analògic, que es diu a Dubweiser Headquarters. L'estudi del Dubweiser és un estudi que està fet exactament igual com estaven fets els estudis de Jamaica als anys 60, i gravaves amb 5 i tot plegat. Allà vam gravar 4 temes. Després un altre que es diu el Conclave, que vam fer una barreja molt eclèctica i, ara que no m'escolta el poll, molt difícil d'escoltar, realment, entre la música jamaicana i música cubana. És un viatge molt d'allò. I després hem fet aquest, que sí que és el reggae suau, que és aquest últim, que sí que ja és més... Jo, personalment, com a músic, és del més seriós que he fet mai i he gravat mai, i del resultat del qual estic més orgullós.
Com definiries l'estil del disc?
Bé, és... Té un estil marcadíssim, al final és reggae, és rocksteady, és música jamaicana pura. A més hem comptat amb en Roberto Sánchez, que és el productor de música jamaicana d'Europa, pràcticament, un senyor que viu a Cantàbria, a Santander, i és l'epicentre, Santander és l'epicentre de la música jamaicana a Europa, és curiós, ningú ho diria, però bueno... I bé, el que passa que sí que és veritat que és molt fàcil d'escoltar, és molt tranquil·let, és molt... Sona molt a pop, realment. Al final, la música, el reggae, el rocksteady, tot aquest gèneres, al final no deixen de ser la música pop d'una illa que es diu Jamaica. Uh-huh. Bueno, que era, perquè ara ja s'ho ha menjat tot el dancehall i el reggaeton, uh-huh, tots els aspectes, però és un fet. Però en el seu moment era la música pop, era la música que escoltava la gent, la Britney Spears de l'època, diguem-ne, d'anys 60. És molt fàcil d'escoltar i... crec que a tothom li pot agradar molt.
I hi ha algun fil conductor en la temàtica de les lletres? Perquè trobo que
tot... Sí, tot és molt amorós, tot és molt amoroset. O bé cap a un sentit d'un home que també és figurat, i un home que és el que tens, que a vegades juga molt, no? La lletra, depèn de com te la llegeixis, és molt tòxica, o és molt... Sí, perquè al final és una lletra que es pregunta què té això, o sigui, què té... o què tens, li pregunta alguna cosa que no s'identifica ni com a home, ni com a dona, ni com a objecte, ni com a res, perquè jo no m'aparti de tu. Hi ha gent que suposo que farà la d'allò més de l'amor romàntic i heteropatriarcal i heteronormatiu, però a mi m'agrada molt pensar-hi el tema de la música, no? El tema de dedicar-te a l'art, no? Que és el que tens, que m'agrada tant, que no em dona res... que tot m'ho he de guanyar jo molt a pols, però jo tot i així segueixo allà picant pedra per intentar fer un lloc. Hi ha un altre que és el Tell Me Why, que sí que aquest xic parla d'una ruptura obertament, i hi ha un parell de hi ha diverses col·laboracions, però una de dues de les que ens fan més gràcies amb un grup que es diu Les Testarudes.
Com?
Les Testarudes, que és un grup que fa també música jamaicana, que és un grup tot internet per noies, i que, bueno, que com que aquesta escena és molt petita, sempre la trombonista de Testarudes acaba sent trombonista de Goliards, i quan no tenim saxofonista truquem a la... Saps? Vull dir, al final és un intercanvi de peces constant, endogàmia artística, renou en aquest món. I després un altre, que sí que és un dancehall, que hem contat amb la col·laboració del Cucapí, que és on també és tota una eminència de la música jamaicana, més dancehall i més urbana, que també ho fa en català i és fantàstic.
Escolta, ara estava pensant, estaria bé que parléssim amb la Batgiel?
Estaria
que
bé,
està,
que sí que...
Està fent ara el dancehall i de
tant en tant...
No ha agafat el telèfon.
No ha agafat el telèfon.
Està fent el dancehall, la recuperem per fer una cançó en català...
Però no agafa el telèfon, eh? No, que ens truqui, ja ves tu.
Molt bé. Per acomiadar l'entrevista, et demanaré una cançó. Aquí al Connectat ja vam escoltar Llum.
Sí, del correcte.
Disc. Demanaré una altra cançó del disc per tancar aquesta entrevista.
Doncs jo crec que podem escoltar el Ballaré el Sound, que és aquest tema que és un dancehall. Així l'escolta la Batguil, que sabem que és oient de Ràdio Castellà. Temps molt.
Segur.
que és aquest tema que col·labora el Cucapí, que és molt divertit.
Doncs amb aquest tema tanquem. Moltes gràcies, Pol, per passar pel Connectats.
A vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats a les xarxes.
Arriba el torn ara dels destacats al llarg de la setmana a les xarxes socials. Ho repassem de la mà de Jordi Mateu.
Bona tarda, Carme, i benvinguts a tothom al Connectat a les xarxes, la secció dedicada als més destacats de la setmana. Repassarem el món del futbol, la música i més. Som-hi! Les xarxes han explotat amb les següents declaracions. Messi considera que el millor equip és el Real Madrid.
El mejor equipo, si tenemos que decir, es el Madrid, porque es el último campeón de Champions. En los últimos años viene la última, creo que la ganó el City, pero la anterior fueron ellos, sí. También
el jugador ha estat entrevistat per Infobae amb motiu de l'inici de la Copa Amèrica, on va donar la seva opinió, però també va deixar bones paraules pel Manchester City de Guardiola.
Si habla por juego, a mí personalmente me gusta el City de Guardiola, y creo que todo el equipo donde esté Guardiola va a ser especial por la manera de ser de él, la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos.
Però per tots els que esteu dolguts, Messi no tanca cap porta. Podria estar en el Mundial del 2026.
Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de que ser realista conmigo mismo y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado.
L'entrevista està plena de moments íntims, on el jugador mostra la seva part més vulnerable. Recorda a la seva àvia, que el portava als entrenaments quan era petit.
Mi abuela nos lleva a jugar a mí, pero como a mí, a mis hermanos, a mis primos. Teníamos algo especial con ella, porque vivíamos con ella todo el día prácticamente. Y bueno, ella se muere cuando yo tenía 11, 12 años, yo era chico, pero lo sufrí mucho porque yo era muy, muy pegado a ella.
També menciona la primera vegada que van al psicòleg en el Barcelona.
Fui en una época, la verdad, que cuando estaba en Barcelona hace mucho y fui, nunca había probado, era muy, muy reacio a todo eso. Yo soy una persona a la cual... me guardo todo para adentro y la verdad que cuando fui me hizo muy bien, me gustó mucho, me ayudó muchísimo.
Tot i que ja no va, afirma haver passat moments difícils, com la final contra el França, el 18 de desembre de 2022.
La final no la volviste a ver?
No.
No la vas a ver?
Por ahora no, capaz que más adelante, en algún momento. La verdad que no, mi recuerdo están todos acá y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo... Lo que recuerdo, yo muchas veces dije que la última jugada del Dibu, por ejemplo, no la viví de la manera que la vivió la mayoría.
Parlant de declaracions, l'Ariana Grande ha parlat de la seva experiència a Nickelodeon després dels testimonis de Quiet Onsen.
The survivors who've come forward, and there's not a word for how devastating that is to hear about, and so I think the environment just needs to be made a lot safer all around.
És un documental que destapa les situacions d'abús de poder que van sufrir els treballadors de la cadena.
Working for Dan was like being in an abusive relationship.
Dan's treatment of people on his shows was an open secret.
So my lawyer filed complaints, gender discrimination, hostile work environment, harassment, and it was so devastating.
El documental tractava el comportament de l'exproductor Danny Snyder, el productor de programes com iCarly, Victorious, Drake and Josh o Zoe Zenu. Amb el pas del temps es van fer virals recopilacions d'escenes amb una alta càrrega sexual als seus programes i la majoria protagonitzada per menors. Escenes com Ariana Grande ficada al llit abocant-se aigua al pit.
It was a toxic environment. It made me trust people less.
We were there for so many hours. You get comfortable with people until you're not. I had no idea what I was saving my son from. It was a house of horrors. They find this enormous trove of child pornography.
La cantant s'ha presentat en el podcast de Penn Bailey, qui fa del seu interès amorós en el videoclip The Boy Is Mine. En el podcast, l'Ariana s'obre afirmant que va sofrir moments inadequats, tot i que en aquells moments ella no ho veia així.
I think we're reprocessing our relationship to it a little bit now. Speaking specifically about our show, I think that was something that we were convinced was like the cool thing about us, is that like we pushed the envelope with our humor. And now looking back on some of the clips, I'm like, that's... Damn, like, really?
Yeah.
Dona les gràcies als testimonis del podcast per parlar i assegura que l'indústria necessita un canvi.
A lot of people don't have the support that they need to get through being performing at that level at such a young age, but also dealing with some of the things that the survivors who've come forward, and there's not a word for how devastating that is to hear about.
Aquesta és la nova cançó d'Eminem, Houdini, on torna el passat i reviu a Slim Shady. Les xarxes han recopilat totes les referències que fa el cantant als seus inicis. El videoclip comença amb una trucada a Dr. Dre, molt semblant al seu èxit Without Me, del 2002. This shit's about to get heavy, I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. La versió del raper dels 2000 passa per un portal fins a arribar als nostres dies, el que significa un Eminem amb els cabells rossos. Was to ask for Megan Thee Stallion if she would collab with me. Would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like Abracadabra. I'm about to reach in my back, bruh. La cançó és el primer single del seu 12è àlbum, The Death of Slim Shady, que es publicarà aquest mateix estiu. Sometimes I wonder what the old me'd say. If what? If he could see the way shit is today. Look at this shit, man. He'd probably say that everything is gay. Like happy. What's my name? What's my name? How many little kids feel when I act like me? I'm a bigger prick than Cacti B. I amb la nova música acabem el Connectat a les xarxes de la setmana. Trobeu a faltar l'Slim Shady o no us ha agradat la nova cançó de l'Eminem? Deixeu-nos la vostra opinió a @connectatalesxarxes a Instagram o a Twitter. Us deixem amb l'Ariana Grande. Gaudiu de la setmana i nosaltres ens escoltem a la següent. Pretend anymore. I only.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Arriba el moment del cinema, el setè art, les estrenes, i som a punt ja per aprofitar-les aquest cap de setmana. Com sempre, ens arriben de la mà d'en Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda. Comença, com cada divendres, aquesta secció de cinema del Connectats, que també, com cada setmana, compta amb la inestimable col·laboració i aportant els seus coneixements del Jordi Guillem, el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Avui parlarem de cinema, de pel·lícules i també d'un actor, tot i que és de Hollywood, nascut a Barcelona. Doncs la mecànica de sempre, tot i que algun dia, Jordi, la podríem canviar, però són 5 pel·lícules de les que s'estrenen aquest cap de setmana, que les analitzem una mica, després diem la resta de pel·lícules que també podreu veure als cinemes de les vostres localitats, i després, en aquest cas, una efemèride, que felicitarem aquest actor, com us dèiem, que ha nascut o va néixer a Barcelona fa 46 anys, bueno, el diumenge farà 46 anys.
I va treballar amb Quentin Tarantino.
I va treballar amb Quentin Tarantino, després ho explicarem. Comencem amb una pel·lícula dels Estats Units, una pel·lícula d'intriga que es diu Vides Perfectes. Què em pots dir de tot això?
Primer, que és d'aquells casos que a mi tant m'indignen, que es canvia el títol original. El títol original és Mother's...
A tu i a mi.
Sí, sí, exacte. Mother's Instinct, instint maternal, i aquí, doncs, Vides Perfectes, que hi deu haver com entre 80 i 90 pel·lícules que es diuen Vides Perfectes o coses semblants, per tant, no ens aporta massa. És la història de dues amigues, la Liz i la Celine, interpretades per les sensacionals actrius Jessica Chastain i Anne Hathaway, que tenen vides idíl·liques, marits d'èxit, fills magnífics i guapíssims, i són allò de veïnes, amigues de tota la vida, i l'harmonia es trenca en el moment en què hi ha un tràgic accident, i a partir d'aquí, doncs, apareix la culpa, la sospita, la paranoia, i el vincle d'amistat que tenien elles dues, doncs, començarà
a trontollar
i a fer aigües per tot arreu per aquesta cosa que passa. És una pel·lícula nord-americana, 93 minuts, dirigida per Benoit Delhomme, i la podeu veure a partir d'avui a les sales. Només dic que és un remake d'una pel·li belga, que també era un thriller psicològic com aquest, que es deia Instinto Maternal, també, i que era de l'any 2018, per tant, doncs, això.
No fa gaire.
9 anys després s'ha fet el remake americà.
El que indica que hi ha moltes idees que ballen a Hollywood. Escoltem una mica d'aquest Vides Perfectes.
Cuando Theo nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre.
Eres una madre maravillosa.
Y una amiga maravillosa.
Quiero que tú también seas feliz.
¿Max? Max, baja, es peligroso. ¡Max!
Tienes que separar la pena de la culpa. ¿Qué culpa, Alice?
Doncs aquest Vides Perfectes, aquesta pel·lícula, aquesta intriga, aquesta història que ens deia el Jordi, on la culpa i el... per culpa d'un, mai més ben dit, d'un ensurt o d'un accident, doncs, que entra en les vides perfectes d'aquestes dues dones. Ens anem a Polònia. Parlem d'un drama que es diu Green Border. Què em pots dir?
És la darrera pel·lícula d'una de les cineastes europees més anomenades i amb més prestigi de la història del cinema, vaja, m'atreviria a dir, que és Agnieszka Holland. I en aquest cas ens presenta un drama sobre la immigració bastant potent. Està ambientada a la frontera verda del títol, aquest Green Border. És la frontera de boscos i pantans que hi ha entre Bielorússia i Polònia. I en aquella zona els refugiats de l'Orient Mitjà i de diversos països africans la travessen per intentar arribar desesperadament a la Unió Europea. i es veuen atrapats en una enorme crisi geopolítica dissenyada pel dictador bielorrus Alexander Lukashenko. L'intent d'aquesta gent és això, arribar a Europa, i per tant tots passen per aquest Green Border, i a partir d'aquí doncs hi ha una guerra soterrada, que no és una de les moltes guerres que pateix actualment el planeta i Europa concretament, però aquí és, doncs, això, és com una guerra dins de la guerra, en la qual es troben una jove activista que ha renunciat a una vida més còmoda, un jove guàrdia de fronteres i una família siriana que intenta fer el trasllat cap a Europa, i a partir d'aquí doncs les relacions que s'estableixen entre ells és del que parla aquesta pel·li, que dura 147 minuts, déu-n'hi-do, i que el Festival de Venècia va guanyar el Premi Especial del Jurat, també va ser nominada a millor pel·lícula al Festival de Valladolid, i els Premis del Cinema Europeu va tenir 3 nominacions. Per tant, Agnieszka Holland sempre és una veu pròpia del cinema europeu i interessant, aquesta pel·li.
Molt bé, doncs passem de Polònia, venim cap aquí i trobem una comèdia que es diu La Bandera, que si no m'equivoco surt Imanol Arias, no?
Sí, Imanol Arias, que ara és notícia per diversos afers que té amb Hisenda, no? Em sembla.
Exacte.
No paga tot el que hauria de pagar, em sembla. Molt
no sé, no sé, el cas és que...
Tu pagues tot el que toca?
No ho sé, suposo que sí.
No ho portes tu, gestor. No portes tu, vale. Doncs explica la història d'un pare de família, que és el personatge que interpreta Imanol Arias, ja gran, ja té una edat, i convida un dia a sopar els seus dos fills i els hi ha de donar una notícia important. També convida la noia que l'ajuda a escriure la seva biografia, i els fills evidentment creuen que passa alguna cosa greu, que els hi ha d'anunciar alguna notícia dramàtica, alguna malaltia, però no és així. Ell es pren el seu temps durant el metratge de la pel·lícula, que és de 89 minuts, i finalment els fills descobreixen que el que els ha reunit allà és parlar de l'herència, de la seva herència, i com els afectarà, si bé o malament, els fills. I a partir d'aquí es desencadena, doncs, això, un dinar familiar que és més aviat divertit, perquè és en to de comèdia la pel·lícula. És un guió de Guillem Clua, basat en una obra teatral del mateix dramaturg barceloní, Guillem Clua, i dirigeix Martín Cuervo, i bé, és una pel·li d'aquestes refrescants, que pot estar bé per aquests dies de calor, o no, perquè a vegades plou, també.
Sí. Molt bé, a vegades plou, exacte, i a vegades neva,
i a vegades veus morts i tot això.
Exacte. Res, el que podem fer és fer un tastet d'aquesta La Bandera.
Venga.
Es que no es cuestión de qué historia es mejor. Es cuestión de qué historia es verdad.
Todos elegimos la mentira más conveniente. No va de eso la vida. Entonces vas a venir mañana a la comida con mis hijos. No puedes escribir sobre mí sin conocerlos.
Bueno, si a ellos no les importa, vale.
Lina es la biógrafa de papá. La que te comenté.
¿Conociste al Dalai Lama?
En una cala nudista, en Formentera.
¿Seguís en contacto?
Sí.
Doncs aquest, La Bandera, amb Imanol Arias com a màxim protagonista. Creuem el, com es diu, el bassal, hauríem de dir?
El xarco, podem dir.
I tornem a Amèrica, en aquest cas a Uruguai, amb un documental que es diu Benedetti, 60 anys con lo, suposo que va sobre Mario Benedetti.
Sí, amb el títol ja queda clar.
Sí, no? No es va dedicat a un futbolista.
No, és una història de guerra. No. Amb el títol està escrit, la L de Luz és en majúscula, per tant, ens parla de Luz López Alegre, que és la parella de Mario Benedetti, es van conèixer quan era eren adolescents, ell va tirar cap a l'escriptura, afortunadament, perquè és un dels, en fi, no descobrirem ara, el poeta i assagista i escriptor Mario Benedetti, i ella, doncs, es va dedicar a ser empleada pública. Van compartir tota la vida, l'exili, els fracassos, l'èxit, fins que, després de 70 o 80 llibres, doncs, la seva dona, la Luz del títol, li diagnostiquen Alzheimer, i a partir d'aquí, doncs, comença a oblidar tot el seu passat, i, finalment, Mario Benedetti, just abans de morir, doncs, també l'oblida amb ell, òbviament. La pel·lícula el que fa és reconstruir aquesta memòria conjunta dels dos personatges, i això, centrar-se, bàsicament, en l'obra i en la mirada d'aquest universal poeta uruguaià que és Mario Benedetti, que a mi personalment és dels que més m'interessa.
Molt bé, doncs aquest documental, els que us interessi l'obra de Benedetti, doncs us agradarà, i els que no, doncs és el moment de conèixer una mica aquesta història amb la Luz. Tancarem aquest repàs a les 5 pel·lícules que el Jordi ens recomana amb una pel·lícula d'acció, jo crec que inclús bèl·lica, podríem dir, feta a Noruega, que a mi, veient els tràilers, doncs, no sé, és la que m'ha captivat més, que es diu The Arctic Convoy.
Sí, és de les potents de la setmana. El títol original és Convoy, aquí el Convoy de l'Àrtic, The Arctic Convoy, una pel·li dirigida per el cineasta noruec Henrik Martin Dashbakk Ken o alguna cosa semblant. Està ambientada a l'Alemanya nazi, 1941, basada en fets reals, però no és una pel·lícula més de la Segona Guerra Mundial. Aquí se centra en una història concreta, en un episodi. Hitler envaeix la Unió Soviètica, l'Alemanya nazi arriba a la Unió Soviètica i la guerra es complica. Per evitar més pèrdues, els aliats decideixen ajudar i envien centenars de convois, de vaixells de càrrega civils, plens de material de guerra, que inicien aquest viatge cap a dues ciutats russes. Es troben atrapats al mar, sense experiència en la guerra, recordem que són vaixells civils, i a partir d'aquí, doncs...
Se va bé un follon,
sí,
no?
Sí, l'armada alemanya, doncs, els comença a encanonar, i hi ha una brutal batalla enmig del mar Àrtic, que molta calor tampoc no hi fa, i
en fi, han de fugir,
i acaba la cosa. 108 minuts, la pel·li no és llarga, si us agraden les pel·lis bèl·liques o la història de la Segona Guerra Mundial, doncs, d'Àrtic,
sí,
com
jo
vols.
Jo deia que és d'acció, però, bueno, en relació directa amb un conflicte...
Sí, sí, un conflicte bèl·lic.
Escoltem un trosset d'Àrtic Convoy.
Capitán, el convoy se ha dispersado. ¿Tenemos que navegar solos?
Parece que la escolta se retira. Mantendremos el rumbo. Es lo último que esperan los nazis.
¡Todos bajo cubierta! ¡Rápido!
No estamos equipados para navegar sin escolta.
¿Por qué quieren que nos dispersemos?
Superioridad militar.
¡Tira!
La escolta no tiene posibilidades.
Doncs aquesta història real, com deia el Jordi, que bueno, a mi, m'ho sembla a mi, veient el tràiler, doncs sembla força interessant. Ja sabem que a vegades
és potent,
els tràilers després enganyen. Mm. També s'estrena aquest cap de setmana un thriller fet als Estats Units, que surt el Russell Crowe, que es diu Sombres del Passado.
Per què no l'he posat, aquest?
No ho sé, tu sabràs.
No sé.
Una pel·lícula d'acció dels Estats Units també, que es diu Respira, un drama fet a Alemanya, que es diu El Cielo Rojo, també un drama fet a Argentina, que es diu Eureka, un altre drama, aquest cas fet a Sèrbia, que es diu La Pàtria Perdida, una pel·lícula d'animació xinesa, que es diu Pico de Oro y sus Amigos, un drama fet als Països Baixos, que es diu Campeón, i un documental fet a Espanya, que es diu La primera mirada sobre la primera escola de cinema que hi va haver al territori espanyol. Dit això, felicitem, demà fa 46 anys, un actor nascut...
Diumenge.
Fa 46 anys, un actor nascut a Barcelona que es diu...
Daniel Brühl.
Brühl, no és Brahl, ni Brühl, ni Brühl.
Brühl, o Brühl, no sé com s'ha de pronunciar, no sé alemany.
Molt bé, què m'expliques d'en Dani?
Mira, Daniel César Martín Brühl González, nascut a Barcelona el 16 de juny de l'any 1978.
Sap el barri? Sí.
De barri de Gràcia.
Ah?
Sí,
ostres,
no te l'esperaves, aquesta.
Tenia família allà.
Doncs mira, jo era un habitual consumidor del cinema del Verdi.
Del Verdi, sí, home.
I passant pel barri de Gràcia, un dia s'obre una porta, surt Daniel Brühl, quan no era tan conegut, i vaig pensar, mira, deu viure per aquí. I, efectivament, ell va néixer a Gràcia, devia ser la casa dels avis.
Doncs jo recordo molta infantesa, moltes anys, sobretot a l'època de Nadal, a la plaça del Diamant,
home,
que també és un clàssic de Gràcia.
Home. Doncs mira, ell era fill d'una professora barcelonina, que es deia Marisa González Domingo, i d'un director de teatre i televisió alemany, que es deia Hanno Brühl. Es van conèixer mentre estava el Hanno, estava a Espanya, i es van mudar a Alemanya, però Daniel Brühl va néixer a Barcelona, de fet, al barri de Gràcia, i a les poques setmanes de néixer, per tant, és nascut a Barcelona de manera accidental, diguéssim, tot i que la seva mare era catalana, doncs se'n van anar a viure a la ciutat alemanya de Colònia. La curiositat per això és que ell va passar molts estius a la localitat tarragonina de Pratdip, i que és fan, és seguidor acèrrim del Futbol Club Barcelona i una mica també del Colònia, del Futbol Club Colònia. De petit, doncs, ell es va enfrontar d'aquella manera al seu pare perquè va decidir que era actor, ja saps que en aquella època, encara, anys 90,
nois,
70, 80...
Estudieu una cosa de profit.
I doncs el Daniel Brühl va decidir. Parlant de la seva filmografia, va ser conegut, havia fet coses abans, però va saltar la fama amb una pel·li de fa 21 anys que es deia Goodbye Lenin, d'aquella història d'aquella dona que es pensa que encara
no l'he vista, però sí que
el mur de Berlín és molt interessant.
Perdó, sí que l'he vista, ara que penso.
Goodbye Lenin, sí, ara m'ha vingut aquí. Li amaga la realitat, és una comèdia així divertida.
Sí.
I després l'any següent una pel·li desconeguda que si la podeu recuperar feu, però a mi em va agradar molt, que es diu Los Educadores, que són una sèrie de gent que es dedica a entrar a les cases dels rics per fer una mica de justícia social. social, en fi, una cosa així estranya. Joyeux Noël, Feliz Navidad, el 2005. El 2009 treballa amb un dels grans, dèiem abans Quentin Tarantino, a Inglourious Basterds, Malditos Bastardos. Va treballar amb Quique Maillo 2 anys més tard, a Eva, aquella pel·lícula que va guanyar algun premi al Festival de Sitges. El 2013 va fer Rush, una pel·li sobre pilots de cotxes, de Fórmula 1. Colònia, el 2015, va participar a la sèrie El Alienista, els que sou fans de sèries, i també es va endinsar després a l'univers Marvel, amb Capitán América Civil War, el 2016.
I Bourne, no? Ha participat,
en una sèrie de Bourne, sí. No és d'aquells actors que sigui molt, molt, molt conegut, però bé, ens feia gràcia pel fet de que sigui...
Bueno, aquesta setmana també n'hi ha hagut altres, com John Wayne, que feia, però ja n'hem parlat, bastament, Wayne, doncs sí. Més val. Tot i que quan el Jordi em proposa, ho haig de dir, em proposa...
A vegades
ja... parlar d'aquest, dic, vols dir que no hi vam parlar l'any passat?
Hi ha una mica de dret a veto, és com el Consell de Seguretat de Nacions Unides, que hi ha 5 països. Doncs,
això també, però, clar, no tot el cinema és clàssic, tot i que jo sigui un gran fan del cinema clàssic.
De tant en tant colo algun, com Daniel.
Sinó, també hi ha cinema actual, tot i que penso que actualment les idees són molt fluixetes. Parlaves de Malditos Bastardos, Inglourious Bastards, o com es digui.
Inglourious
Bastards. 2009, amb Quentin Tarantino com a director, amb Brad Pitt, Christopher Waltz, Michael Fassbender, les noies que no me'n recordo, que em perdonin, ara no me'n recordo com es diuen.
Si ens escolten.
Sí, bueno, és un error, vull dir, si no parlo, vull dir, parlo d'actrius.
Brad Pitt, l'has dit, sí.
Sí, Brad Pitt. I marxem amb la banda sonora, es diu, concretament aquesta cançó es diu, o aquesta música es diu Ràbia e Tarantela, del gran Ennio Morricone.
Avui obrim i tanquem amb Tarantino, eh?
Doncs tanquem, sí?
Sí, clar, la sintonia és Tarantino.
Ah, és veritat.
I al final és
doncs obrim i tanquem amb Tarantino, en aquest cas, com us dèiem, amb la banda sonora de Malditos Bastardos. Daniel, si nos escuches, si ens escoltes...
Visca el Barça, Daniel.
De Barcelona,
l'any que ve ho farem millor.
Has d'entendre el català.
Sí, sí, parla el català.
Felicitats, Daniel, pel teu 46è aniversari, i veiem si fas alguna pel·lícula així que m'agradi a mi una mica més.
Molt bé. Bon cap de setmana,
setmana
i que vagi bé.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live again.
recta final d'aquest Connectats de divendres. Abans de marxar, però, un repàs al més destacat a les propostes que us fem des dels diferents municipis perquè pugueu aprofitar aquest dissabte i diumenge. Un repàs a l'agenda que comencem per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda de nou.
Bona tarda, Terrassa. Dissabte a les 8 del vespre i al casal de Can Parellada, teatre amb una història catalana, càrrec de la companyia Les Pisanes. També demà a les 10 de la nit, el guitarrista Lluís Quadrenys s'estrena la nova Jascava en la presentació del seu segon treball discogràfic, Guitarescop. I diumenge a les 7 de la tarda, actuació de Toti Soler i el cor de noies de Matadepera a l'Auditori de Terrassa.
Gràcies, Sergi. I ara seguim amb les propostes de Sabadell. Pau Durant.
La música electrònica de Sabadell i voltants arriba aquest pròxim 16 de juny al Parc Catalunya, que es transformarà en l'epicentre de la cultura i la música electrònica amb la celebració del Festival Diferent, un esdeveniment únic que combina talent internacional i local a la nostra ciutat. El festival comptarà amb la presència estel·lar de DJs de renom internacional, com ara DJ Rush o Christian Varela, a més de destacats talents locals de Sabadell. Aquesta barreja promet una jornada inoblidable de ritmes que connecten cultures i generacions.
Gràcies, Pau. Anem ara a conèixer el més destacat de l'agenda de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda de nou. Demà dissabte, de 2:15 del matí a 12:15 del migdia, a l'alçada del Pont del Petroli, masterclass de ioga i zumba. A més, dins de les festes de Llafià, demà a 8:15 a la parròquia, podrem gaudir del concert Sagrera Gospel i una mica abans, a les 5 de la tarda, mostra d'activitats a l'Avinguda del Gorg. I diumenge, a les 6 de la tarda, fi de festa amb diverses actuacions. I també diumenge, visita guiada a la fàbrica de l'Anís del Mono a les 11 i a les 12. O també podeu visitar l'exposició Funky Foc, la ceràmica a Baétolo, al Museu de Badalona, a 12:15 i a 12:15.
Gràcies, Santiago. Ara és el torn per a les propostes del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
Bona tarda al Prat. Aquesta nit la sala de concerts La Capsa viurà el directe de Quimi Portet a partir de les 10 de la nit, amb entrades encara disponibles per veure l'artista biguetà. Demà es presenta a Torremuntades el Manifesta 15 a la Bienal d'Art Contemporani, que es durà a terme entre el 8 de setembre i el 24 de novembre, amb la Casa Gomis com una de les seus. I diumenge serà el torn de la 42a edició de l'Aplec de la Sardana al Pati de l'Artesà a partir de les 11 del matí, amb la participació de les cobles Ciutat de Cornellà i Principal de Llobregat.
Gràcies, Ivan. Ara és el torn per a les propostes per aquest cap de setmana de Castellà del Vallès. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. Des de Castellà us convidem a la celebració dels 20 anys del Correllengua, que tindrà lloc a la plaça del Mirador aquest dissabte a partir de 6:15. A aquesta hora, per als més petits, hi haurà maquilladora infantil i taller de xapes. Per a petits i no tan petits, escacs i gegants. I per a tots els públics, ball de gitanes, coral, bastoners i castellers. Aquesta franja horària culminarà amb l'arribada de la flama i la lectura del manifest del Correllengua per part de l'escriptor i poeta Miquel Desclot. A les 8 del vespre hi haurà concert del grup local Lòxies i a 9:15, concert de la Ludwig Band, el grup que està revolucionant el panorama català amb les seves lletres agudes i el seu esperit satíric.
Gràcies, Jaume. És el torn ara per a les propostes que us fem des de Sant Cugat. Jordi Mateu, bona tarda.
Bona tarda. A Sant Cugat, en una estona, a les 8, a la nau de cultura Vall d'Oreix, es podrà veure de manera totalment gratuïta Buena Suerte, Leo Grande, una comèdia no recomanada a menors de 16 anys i que tracta sobre el personatge de Nancy Strokes, una vídua jubilada que decideix canviar la seva vida. Dissabte, 12:15, concert vermut John Lander Quintet, on es podrà gaudir d'un bon jazz a la sala El Siglo a Mercantic. Diumenge, ballada de sardanes a la plaça d'Octavià a les 7 de la tarda.
Ara sí que arriba el final d'una nova setmana del Connectats. De moment, tanquem la paradeta fins dilluns, que tornarem a partir de les 4 i 3. Esperem que torneu a connectar-vos amb el programa. Gràcies per la companyia. Acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Flors per la mare, quedar amb els amics, fer el vermutet, portar les postres del dinar, comprar el regal de la Carla...
Però on vas? Si és diumenge!
Ara els diumenges Lilla és oberta per comprar i molt més. S'han acabat els diumenges de no fer res.
Lilla obre diumenges i festius fins al 15 de setembre de 12 a 8 i amb una hora de pàrquing gratis.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin propostes...
Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Has marxat lluny d'aquí. He notat que hi ha més buidor dins del meu pit. I per què? Com més que em sento així? Si sempre ens havíem dit que sense l'altre es podia ser feliç.
Però sort que tal i com pensem mai podrem ser-nos infidels ni a l'altre ni a un mateix. Sense por del que vindrà.